mantindrà fins al matí de dilluns. És tot, actualitzarem les notícies demà a l'informatiu matí a les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 57 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que vos acosta, ja ho sabeu, cada setmana la realitat de dos establiments comercials de les Illes Balears. Establiments integrats dins de l'etiqueta de comerç de proximitat que han rebut, a més, el distintiu emblemàtic per part de l'administració. De cada local, sens dubte, n'aprenem coses diverses i en coneixem històries tan reals com interessants. Ens les conten sempre en primera persona els protagonistes, sempre els i les comerciants, i sovint amb l'acompanyament del testimoni de clients. De quins dos establiments tractarem en l'edició d'avui, Joan?
Hola, Toni, com estàs? En primer lloc, coneixerem la història d'un establiment amb una llarguíssima trajectòria, aconseguida a través de 5 generacions de la mateixa família. Parlant de Teixits Vicenç de Pollença.
Estic molt contenta que hagin pensat en nosaltres i ens hagin reconegut una trajectòria de l'empresa. I, bueno, emblemàtic significa això. Jo crec que mantenim-nos en utents i lluitar contra vent i temporals per mantenir la tradició i...
La història del segon emblemàtic d'avui no és tan llarga com la de Teixits Vicenç, però és igual d'intensa i d'interessant. Parlant de floristeria La Rosaleda de Palma.
Explicava dels joves, venen i te diuen, és que... I jo li dic, has hecho algo? Diu, sí. I jo sempre li dic, pero mucho, mucho. Me diu, uf, pero mucho, mucho, mucho. Li dic, bueno, vas a hacer un ramito de disculpas. No, això. I llavors, a vegades, te venen i te diuen, uf, però a mi un ramo de disculpar, però mucho, mucho, que jo... I quan xerren ara els joves, no? L'has liado mucho, em diu, mucho, mucho. Dic, pues vamos a hacer un ramo que para que te perdone i tal.
Teixits i flors, roba i plantes, tècnica i artesania, tot això, entre altres components, en el programa d'avui.
Ingredients que ens garantiran, segur, un programa ben entretingut en el qual tampoc no faltaran les més genuïnes anècdotes. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura teixeix amb bona tècnica els seus singulars retrats. Ara escoltam el que ha preparat sobre Teixits Vicenç.
Els comerços de teixits són un dels últims refugis de l'art silenciós. Són botigues on ens conviden a detenir-nos, a observar amb les mans i a imaginar amb la pell. Allà, entre pastatgeries plenes de colors i textures, no es venen només teles, es venen possibilitats. Cada retall és una promesa, d'un coixí fet amb amor, d'una cortina que donarà ombra a una nova casa, d'unes estovalles que veuran néixer històries familiars. Aquests comerços també són memòria, són part del teixit emocional dels nostres pobles i ciutats. Molts han passat de generació en generació i en els seus taulells s'han teixit no sols teles, sinó també relacions. La mare que du la filla a trear la seva primera tela o l'artesà que sempre compra la mateixa peça. Cuidar d'aquests espais és cuidar de llocs emblemàtics. És també valorar la bellesa d'allò que porta temps, la dignitat del treball manual i la poesia que cap en un simple tros de tela. Una poesia que saben compondre en un lloc màgic com Teixits Vicenç a Pollença.
Fairy tales can come true, it can happen to you. If you're young at heart.
La història de Teixits Vicenç comença l'any 1854. any en què van ocórrer esdeveniments significatius com l'abolició de l'esclavitud a Venezuela, les noces de Francesc Josep I d'Àustria amb Isabel de Baviera, o a Espanya, on va tenir lloc la Vicalvarada, un pronunciament militar liderat per Leopoldo O'Donnell, que, seguit d'una insurrecció popular, va marcar la fi de la dècada moderada i l'inici del bienni progressista. El temps ha seguit el seu curs i ha impregnat en les teles de teixits vicents tota la seva història i tots els rostres que al llarg dels anys han passat pel lloc. Avui són la quarta i la cinquena generació les que estan al càrrec de l'establiment que continua mantenint l'essència i la màgia original, plena de color i d'elegància. Continua cuidant cada detall, cada conversa i, sobretot, cada poema que s'amaga en els seus teixits.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Quinze persones fan feina dia d'avui a l'emblemàtic establiment de teixits Vicenç, a Pollença. Un establiment amb arrels profundes que combina tradició i modernitat per continuar sent un referent i per servir els millors productes a clientela de pràcticament tot el món. En aquest reportatge intervenen na Cati Vicenç i en Tomeu Fuster com a membres de la quarta generació, na Martina Rosselló, que pertany a la cinquena, en Joan, treballador del taller, i na Fusca, una clienta molt estimada a teixits Vicenç. D'entrada, en Tomeu reflexiona en veu alta sobre l'origen i l'evolució del negoci.
L'any passat estàvem d'enhorabona perquè vàrem complir 170 anys d'història. L'any de la fundació de l'empresa de l'any 1854, i actualment ara estem en un quint taller de la Salla Vicenç. Tot això ho va començar a repetir de na Cati Vicenç, i després la tercera generació, que són els seus pares, van obrir aquest taller d'avui en dia, l'any 1973 aproximadament, i van donar un canvi de rumb total a l'empresa, fent productes i una gamma de colors increïble, que és el que també ens està donant fruits ara i ens diferencia de les altres marques. I bé, això són un poc els orígens de la Salla Vicenç. Com he dit, doncs hem fet 170 anys, ha estat a quatre tallers a Pollença, a carrer diferent, el típic una casa on hi havia talar una casa. Un quart taller va ser molt important també perquè és una casa d'arbre, i actualment hi ha un museu de Martí Vicenç, un museu intimista, i a part de tenir aquesta visió que nosaltres més era un artista però com bestial, perquè a part de ser artesà pues, feia pintura, escultura, i ara el tenim tancat en reformes, però quan estigui obert vos convido a veure-lo. I res, i ara seguim un poc pues, les passes que mos han deixat i anem innovant, perquè ja la quinta generació ja està en marxa, que és una neta, na Martina Vicenç, que també aporta creativitat. En Cati també n'hi sobra de creativitat, som una empresa familiar creativa, i continuant pues, tota la història.
Les figures de Martí Vicenç, conegut amb el sobrenom de Bon Jesús, i la seva dona, Antònia Capllong, van ser clau per a la dinamització del negoci.
Venia d'una família ja de tradició textil, amb petit tallers, amb tallers de llana i tot això. I el seu pare tenia les teles de llengües, tenia les fórmules i treballava amb això. El que passa que la llar va morir a la guerra i no li va poder ensenyar perquè ell era molt petit. Va quedar orfe, molt jovenet, i va trobar un llibre amb unes fórmules, amb unes maneres de fer, bueno, molt bàsiques, i ell a partir d'aquí va haver de reinventar, estudiant i cercant i fent proves, i va reinventar, i clar, això és el que deia en Tomeu, amb aquesta supercreativitat que tenia, va afegir colors, va afegir formes, dissenys molt, molt guapos, molt especials, i bueno, això va ser un poc els seus inicis. Després, a partir d'aquí, ja va començar la part més artística, perquè això era la part artesana, fer escultures, quadres, tot sempre amb una relació a lo textil, perquè fins i tot les escultures pareixen màquines, talessos, i els quadres quasi entén molt que són collage a partir de restes de fils i de teles. i bueno, ens ha deixat aquesta gran sort que tenim. El que ens conten és que és un mal nom que ve de Solla i que era un home molt bon al·lot, que antigament no hi havia desaigües i les aigües brutes de l'escurà o el que fos se tiraven per la finestra, i ell se va aixecar molt de matí i se passejava per el poble, i qualcú no va fer posta, però li va tirar
a
damunt, i ell se va quedar aturat i li van dir: què vos passa, l'home Martí? I diu: esper la rebetjada. O sigui, esperava l'aigua neta per fer-se net. I clar, i la gent va dir: ha fet un fet de bon Jesús, perquè no s'ha enfadat. Bueno, nosaltres pensant que ve d'aquí, però això és el que ens han contat. Ma mare i el Bert van fer un tàndem molt bo. Ma mare era bastant més jove, bé, és més jove que ell, perquè encara era viva. I bueno, ella era una dona molt, molt organitzada, molt ordenada. Jo diria un poc a la mà i tot. I ella el que va fer va ser organitzar el taller, les cosidores i bueno, tot això. I bueno, per això fent un tàndem tan bo. Ella també molt creativa, també tenim disseny de teles seves, també tenim quadres i escultures, però bueno, era la part més organitzativa. Ella era la millor més creativa i ella més l'ordre i l'organització.
Recordo que m'ha ensenyat moltes a relletejar, sí. Perquè compràvem, bé, com has vist, a la part d'alt, sobretot tenim moltes entitats, perquè aquí la tenda la van canviar en el 2013, aquesta tenda era més, tenia més presència en mobles antics que teles, i en un partit del 2013 van fer un canvi, que això s'ha notat molt també a la tenda, no? Com tu has dit, quan t'has entrat, que és molt guapa la tenda.
Guapíssim.
I venien dues tongades de camions de la península plena d'antiguitats. I me'n record que treia del camió, pues, feien famílies de taules, de cadires, de quadres, de romanes, de tot. I jo anava a la bloguet, me diu, m'ordenem, per exemple, ja sé, 4 milions de pessetes tot. I amb ell, pues, me deia, apunta això, i a partir d'aquí, pues, havien d'entrar en un negoci, no?
Clar.
I aquí, perquè no és fàcil relletejar, és a dir, és complicat, perquè a vegades te penses que has fet un negoci, però a mi te'n foto per una altra banda.
Teixits Vicenç ha passat moments de tots colors, de la mateixa manera que la seu de l'empresa també ha variat diverses vegades fins a l'emplaçament actual.
Bé, passa la tercera generació, que és el Martí Vicenç i l'Antoni Callonys. En els anys 80, quan a lo millor duien 10 anys aquí, hi va haver un boom de la tele de llengües i sortien un munt de metres d'aquí, d'Utillà. Venien sobretot a la península, no? Diferents clients. I aquí és allà on va ser el boom més important de tot. Perquè la tele de llengües és un producte que no crec que mori, però té puntes, no? I a la punta aquesta més alta de totes va ser dins els anys 80, no? Com ara que, per exemple, doncs, va haver un bajón, que nosaltres hem remat un munt d'anys per poder tornar a aconseguir de posar en auge aquest producte, i ara tornem a tenir una punta bona. No sabem fins ara on arribarem, i el que fèiem és, pues, pensar en coses tots els temps, innovant per poder mantenir, pues, un volum de negoci que tenim avui en dia. I el que molt va fer mal, i molt fa mal a dia d'avui, són les imitacions, perquè quan té booms, quan se posa de mal una cosa, pues, també se copia. I van començar a sortir empreses d'imitació de teles, i això va fer bastant de mal.
La tela de llengües és un producte ancestral, perquè això, bueno, no sap molt bé d'on ve, hi ha moltes teories. Nosaltres, en principi, se pensa que se va arribar per la ruta de la seda, els vaixells que venien d'allà, que s'aturaven, i els francesos, els navegants francesos, i aquí se va adaptar les nostres... nostres colors i els productes que tenien, i bueno, bé, un pot d'aquí.
Tu coneixes la neta de ta mare? Te'n recordes?
Bueno, jo el que tinc entès és que se'ls va quedar un pot petit, però bé, no sé en què te refereixes.
Val, sí, bé, això, la primera, sí, li va quedar petit, però me va contar una ballada que, bé, aquí de fora tenim una rotonda, abans hi havia un creuament amb un bar, un bar Can Berenguer, que era un punt d'encontre, i res, hi havia un tio Martí i la tia Antònia, pues, fent un cafè, i li va dir: Martí, què trobes si compram aquest solar d'aquí davant? Se sou que eren finxes, no hi havia construcció, i li va dir: tu estàs loca. I després un dia se va presentar les escriptures, i diu, aquí tens un solar, si em va comprar tres, perquè crec que són tres, no, Cati?
Sí, crec que són tres.
I els van juntar,
sí,
més petits. I a partir d'aquí pues, se va fer pues, un taller i ten de tot.
La feina en el taller de teixits Vicenç és tot un art a càrrec dels professionals de la casa. De fet, s'hi fan visites guiades. Nosaltres també hi hem entrat.
Necessitàvem 4 o 5 anys per formar un artesà o una artesana. És molt de temps. Però bé, tenint la sort i no la sort, perquè també cuidar molt bé el personal i la gent queda aquí. Perquè si, ja són, si tenia són baixes de personal, seria més mal de mantenir. Perquè la que comencen a produir, si no se queden, després has de tornar a començar un cicle de formació. I som una empresa que de mitja són joves i que no tenim molta rotació de personal.
Hola. Com va?
Sí, qui és ell, Cati?
Em va fer una pregunta? No, sí. Bueno, ell és en Joan, que fa molt de temps que...
Què està fent ara aquí, Cati, ell?
Bueno, ara està fent... Bueno, fa troques de rodot, està passant de troques, que és una primera fase de començar a preparar per fer una tela de llengües.
Ets pollancí, Joan?
Sí, som pollancí.
Supos que per un pollancí fer feina a teixits Vicenç no és fer feina a qualsevol banda?
No, és un plaer, és un honor. Fa uns anys que fa feina aquí i, bueno, per contacte, coneixent un lloc que feia feina aquí també, i en Tomeu m'ha demanat per provar-ho. I res, vaig entrar...
Què tal l'experiència fins ara?
Molt bé, molt, molt grata, sí, sí.
Tens alguna dins del procés de la tela de llengües que hi ha diferents fases? Tu estàs en una fase concreta o no, un operari fa tot
aquí
el...
tots fem de tot, sí, sí.
Ara què estaves fent?
Ara estic, això s'ha dit la rodatera, i el que feim amb les troques ja tenyides els de convertim a conos.
I del taller i de les sofisticades fórmules matemàtiques que articula la tela de llengües en surten productes de tota casta.
Partirem un poc de la base xerrat abans de Martí en Antònia, que en els anys 70-80 van fer un canvi total, sobretot en un color i ampliar productes. Abans teníem roba de llit, roba de taula, cordinatge, tapisseria, això és, i la tela per metro, no? I nosaltres, pues, a la 2013, que va haver aquella crisi de 2008-2013, va ser bastant dur de passar, això. Varen dir que o feien qualque cosa o vam anar al pic, eh? I vàrem apostar per ampliar la nostra llama de producte. I a partir d'aquí, a part d'aquests productes que t'he comentat, vàrem fer complement de moda. Vam començar a fer sabates, això va ser una idea d'Anna Martina, per exemple, com les espardanyes. Va ser Anna Martina, que va ser el primer producte que vam testar amb això, i vam veure que això funcionava. I a partir d'aquí ja vam començar ampliant, fent bolsos, necessers, tirteres... Bé, com veus, hi ha infinitat de productes, no? I després, no sé si l'has vist en un taller, hi ha una foto d'en Antoni Martí, que també venen roba, bolsos, i no final ha estat per poder sobreviure o remuntar un negoci, ha estat de manera inconscient tornar enrere. Aquesta intensitat de colors que m'ha agradat de Martín Antoni és brutal. Clar. Perquè són les nostres fórmules i no les hem canviades. És a dir, nosaltres tenim unes fórmules i intentem a veure que te canvien un cotó, te canvien un llit i te canvien altres productes, però sempre intentant pues, seguir la mateixa línia.
Estava pensant, Pollença, clar, és el Mediterrani, ara veig les cortines d'aquí del vostre despatx blaves, no sé si el blau és el color preponderant o n'hi ha d'altres.
Sí, el blau és com el més clàssic i jo crec que és això també, que molt bé de la mà i tot això. Sí, blau, i el verd, el marró, el verd de les plantes, el turquès, això crec que ho vam incorporar nosaltres, perquè mon pare era pesquador aficionat i li encantava la mà, i quan veia aquella mà de Sant Vicent amb aquests turqueses i blaus i tot això, va fer una tela que encara la fèiem, que és espectacular. Sí. I sí, jo crec que mos influeixen els colors de Mallorca.
Sí, mos inspiram en el Mediterrani i després elles han afegit colors xulos com és el rosa, no? El rosa, sí. Que més ho heu afegit així de potents. Bé, ara m'ha afegit
un torrat.
Un torrat.
Sí,
és aquesta llama de
innovant,
colors.
També, no?
Sí, sempre s'està innovant, sí. Ara a lo millor està emprat de 30 colors, la llama nostra de colors, 27, 28.
Això també és mal de mantenir tant de referències.
Sí. Tota aquesta gamma de producte, amb els colors més espectaculars, arriben a mans de la clientela, que és, com dèiem al principi, molt, molt diversa.
Una mescla de tot, eh? Sobretot tenim clients locals, tenim clients internacionals.
Espanyols,
sí.
L'any que més venda és a l'estiu o indefinidament, vull dir això, indefinidament tot l'any?
L'estiu.
Sí, a l'estiu, clar, perquè a l'estiu tenim molts de turistes i augmentam tota la venda que fem a la tenda. I després l'altra pot ser més plana. Durant tot l'any sempre tenim comandes de nostres clients, tant de, com diu una Cati, com internacionals com nacionals. Tenim dissenyadors, decoradors, interioristes, tenim un ventall ampli de client, i allà on hem muntat un nostre ventall de clientes a la tenda, degut a que hem incorporat productes de moda. Clar, a lo millor una jove no se comprava uns individuals per dinar, però si se comprava un bolso o unes perdonyes o un altre complement, o un FC.
Hablar de Vicens para mí es todo un privilegio. Yo empecé a veranear en Mallorca hace muchos años con mis hijas muy pequeñas y siempre me paraba en su tienda y admiraba estas maravillosas telas. Tuve la suerte de unos años más tarde poder comprar una preciosísima posesión, Mortich, y fue la excusa perfecta para comprar todas mis telas de casa de Vicens. Son unas telas que me han dado calor, que me han dado alegría, porque era una casa un poco oscura. Totalmente enamorada y convencida de ellas, cortinas, sofás individuales. Me encanta también su línea creativa de bolsas, de necessaires, de cosas para llevar el maquillaje, en fin, toda esta parte creativa que han desarrollado.
El temps passa i també ho fan les generacions, amb els corresponents períodes de transició fins a completar el relleu. Na Cati, en Tomeu i na Martina valoren aquesta situació.
Un orgull i gràcies, perquè això significa continuïtat. I molt bé, i ella amb moltes ganes, i ja veurem si els nostres fills també volen seguir. Ojalá.
I aquest punt de vista que m'ho dona ja la Martina, aquest punt jove...
Sí, també.
De la tecnologia, del disseny, perquè ella està més immersa en això, la part més de màrqueting, de la tecnologia. I això també, clar, m'ho dona
frescura.
Sí. I això que deia na Cati, que dona satisfacció de la tenda, és brutal, perquè quan tu ara ho has comentat, és que totes les persones que venen m'ho diuen. I això és mèrit de na Cati i na Martina. Tota aquesta tenda, el gust que hi ha, i és un gust, que fins i tot ho van demanar a una subvenció a veure per millorar la tenda i me'l van dir, no, que això no ho podem millorar.
Me'l van dir, bueno.
Quan vaig acabar d'estudiar disseny gràfic, em vaig incorporar a l'empresa familiar per poder... Sí. 2004, més o manco. I, bueno, i per poder portar tot el que havia après a l'empresa.
Quin balanç fas d'aquesta trajectòria d'aquests anys fins ara mateix?
Pues molt positiva, perquè aquí cada dia aprenem qualque cosa nova i vas enriquint, vas aprenent i són reptes diaris. Pres de la meva àvia amb situacions d'un pot de tensió o que requereixen... He après, em va deixar un llegat de saber estar tranquil i saber manejar situacions d'estrès d'una forma pausada i amb la mà que necessita aquest ofici. Un dels reptes que hem d'aconseguir és educar tota la gent que coneix la nostra marca o que té dubtes, no? Quan no saps si un producte és original o no. És aquesta educació, com aquesta feina que han fet amb deos o amb vins, no? Que la gent té una cultura arribant en aquest punt.
Per a Teixits Vicens, haver rebut el distintiu emblemàtic va ser, és clar, un motiu d'alegria.
Estic molt contenta que hagin pensat en nosaltres i ens hagin reconegut una trajectòria de l'empresa I, bueno, emblemàtic significa això. Jo crec que mantenir molts anotents i lluitar contra vent i temporals per mantenir la tradició i...
Tal qual, Cati, és així. És així, sí.
Per acabar el reportatge, en Tomeu rememora una anècdota ben, ben significativa.
Això ja fa un parell d'anys, hi va haver un client que ho va comprar i es provava la botella. I me deia, quan anava cap a un taller, jo trobava ja. I jo no li vaig dir res, va deixar xerrar, va amb botella, pum, pum, i quan vaig acabar la botella, va seguir comprant. És a dir, el que havia deixat de comprar, no era millor, perquè se passava de
ser pressupost.
S'ha conscienciat de l'esforç, de la feina...
I això és una nota clara de la importància que té mos al taller, que requereix un esforç i un temps, però en el final val la pena.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a cases 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura cuida tant els detalls dels retrats que prepara setmanalment que, si fessin olor, aquesta seria, sens dubte, ben agradable. Aquest és el cas del que ha escrit i verbalitzat sobre floristeria La Rosaleda.
Les floristeries sempre són presents i les trobam normalment a les cantonades, a llocs on sembla que el temps camina més a poc. No els fa falta un cartell lluminós ni aparadors luxosos. N'hi ha prou amb l'esclat de colors que brolla des de la porta per saber que allà floreix alguna cosa més que flors. Des de primera hora del matí, l'aire té un olor distint en aquesta vorera. Mescla de terra humida, tiges recentment taedes i aquest perfum tènue que tenen els clavells en obrir-se. Dins, la florista, amb les mans tacades de verd i el davantal esquitxat de pètals, treballa en silenci, com si teixís petits rams d'emoció. Perquè en aquests negocis no es venen només flors, es ven una presència. Un ram per una mare, una rosa per un perdó, un centre per una taula de diumenge o una corona per un adéu. Les floristeries són testimonis silenciosos de la vida quotidiana. Són artesanes que creen una bellesa que durarà uns dies, però aquí hi ha el seu valor. Recordar-nos que allò breu pot ser intens. Entrar en una floristeria és un acte de tendresa. És endur-se'n un trosset de naturalesa a casa, com qui s'endú un tros de calma. Un lloc que comporta aquesta pau és, sens dubte, la floristeria La Rosaleda a Palma.
I'm falling.
La història de Floristeria La Rosaleda va començar l'any 1960, any en què van ocórrer esdeveniments notables com l'elecció de John F. Kennedy com a president dels Estats Units, l'aprovació de la píndola anticonceptiva per l'Administració d'Aliments i Medicaments, el llançament del portaavions nuclear Enterprise i l'independència de Mali. Tot això en el context d'una dècada marcada per la Guerra Freda i els moviments d'alliberament. Moments de foscor, de canvi, de conflictes, que si haguessin pogut decorar-se amb la flor adequada, probablement no haurien causat tant de dolor. No obstant això, els carrers del centre de Palma sí que van tenir aquesta sort amb l'obertura de Floristeria La Rosaleda, un lloc que continua oferint vida, frescor i belleses efímeres gràcies a la talentosa i sensible Pilar Pol, acompanyada per la seva inseparable Mònica.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Hi ha persones que tenen un coratge i una força especials per saber tirar endavant en les situacions més adverses i difícils. En el petit comerç, de fet, està ple d'herois i heroïnes que se superen en el dia a dia. Na Pilar Pol, de La Rosaleda, n'és un exemple claríssim. Ja anirem descobrint per què. D'entrada ens parla de l'origen i l'evolució del negoci de floristeria.
El negoci de La Rosaleda, de Floristeria La Rosaleda, va començar l'any 1960. Va començar amb un matrimoni, que era el senyor Pasqual i la senyora Maria, que ja no estan entre nosaltres, i ells varen tenir a lo llarg del temps, quasi 40 anys, el que va ser la floristeria a ells. Una vegada jubilats, se fan un plantejament de què fan a la floristeria. Durant un període breu el va seguir duent el senyor Pasqual amb una... la dependent de tota la vida de La Rosaleda, però l'any 2013 ja es fan el retiro tots dos de la jubilació, i en el 2013, en plena crisi, decideixen, no volen que els negocis acabi, el seu fill no vol endur aquell negoci, i llavors m'ha sortit l'oportunitat amb el meu marit d'agafar la Rosaleda, i en el 2013 vaig agafar la Rosaleda. 2013, la gent encara no se'n recorda, però hi havia una crisi que va ser molt grossa, i era ja, diguéssim, com dic jo, escoletazos, i ja acabava 2013-2014, després ja va haver un gran canvi 2015-2016. Ha canviat moltíssim en aquests anys. Primer, el que s'ha floral ha canviat moltíssim, ha fet una evolució, és a dir, hi ha unes noves tendències, tot ha canviat moltíssim, s'ha introduït molta tendència en el món d'esdeveniments, és a dir, de noces, comunions, s'utilitzen altres materials, no només la flor. La digitalització, és a dir, fonamental, és a dir, ha canviat tot, és a dir, hem hagut de modernitzar amb un TPV, és a dir, el canvi sobretot de venda online, és a dir, ha sorgit, és a dir, no és el mateix 2013 que 2025, no té res que veure una cosa d'abans en lo d'ara, és a dir, ha canviat moltíssim. Bé, el que sona ara és el Globo, que nosaltres estem a la plataforma del Globo, i és una plataforma que s'utilitza molt, és a dir, la gent està a casa seva, vol un ram de flors i utilitza la plataforma, però ha hagut una evolució, jo crec que en 13 anys ha estat una evolució molt, molt grossa. Jo crec que va més evolució en 13 anys que potser en 20 o 30. Arrel de la pandèmia ha hagut un canvi, és a dir, la gent es va donar compte que passava molt de temps a casa seva, i com que es va donar compte volia que està a casa seva i volia estar a gust. Llavors hi ha molta gent que arrel d'això compra més flors, és a dir, per tenir la casa seva, però no importa ser un gran ram, sinó compra, hi ha molta gent jove que ve a comprar pues, les floretes per tenir la setmana, i llavors per tenir o per exemple la seva feina, és a dir, m'enduc unes floretes perquè almenys si estic estressada o estic massa en l'ordinador tinc les floretes al costat i m'agrada, és a dir, ha hagut un canvi en la pandèmia.
Na Pilar sap tot del seu negoci, excepció feta del perquè del nom justament de la Rosaleda.
Això sí que abans de no li vaig demanar mai al senyor Pasqual i al senyor Maria el nom de la Rosaleda, mira, és una curiositat, doncs no li vaig demanar mai, no se me va ocorrir, sí que és veritat que vaig demanar l'any que havia sorgit, s'havia constituït, però no li vaig demanar, és a dir, que realment no ho sé.
Tenia ell algun vincle amb el món de les flors abans d'entrar en el negoci?
Jo venia d'una família, és a dir, mon pare i mon mare no tenien res que veure amb les flors, el que, clar, jo vaig conèixer el meu marit en 17 anys, Llavors ja pues, no me va quedar més remei que tota la família es dedicava a les flors. A més, on jo vivia en el pis de jo vivia a baix vivien els meus sols, a dalt vivia i a baix tenien el magatzem de flors. Llavors sí o sí, és a dir, vaig viure tot el que era el món de flors i realment va ser per la família del meu marit. El meu marit, he de dir que va morir l'any 2018, però llavors ell sí que tota la seva família era florista. La meva sogra era la florista més antiga que vivia aquí a dins a Palma. Va començar a la plaça Major. A la plaça Major hi havia un mercadet fa molt d'anys d'això. I llavors el meu marit era productor i de flors. És a dir, ell sembrava i feia la flor, a part que ell era el que feia els armassons de les corones. Les corones aquí a Mallorca se fan amb esparreguera, és l'única banda d'Espanya que encara se fan, perquè l'altra utilitza el que es mol de paia i és d'espuma, i ell era el que feia això. Sé que qualcú ara està duguent-lo quan ell va morir, però si ell era productor de flors, és a dir, a part d'això, és a dir, jo tenia producció pròpia, és a dir, quilòmetre 0000, però de flor autòctona d'aquí de Mallorca. Pues la Rosaleda sempre ha estat, diguéssim, entre carrer Montcades i ha estat en diverses ubicacions. Realment, ells van començar un local molt petit, des carrer Sant Martí, i després, just després, hi ha un local molt gros, que jo no sé quants metres deu tenir. Hi havia una immobiliària, el Sotheby's, ara ja l'han tornat a alquilar, crec, i llavors es van tenir aquella floristeria, i la Rosaleda era una floristeria molt grossa, el que després, clar, varen sorgir altres floristeries, gran magatzem, llavors ja no és factible tenir una floristeria tan grossa, però sempre ha estat en aquesta enrevoltant, no se n'ha anat d'aquesta zona.
Dèiem a la introducció que davant les adversitats hi ha persones que treuen el millor d'elles mateixes. Na Pilar, per exemple, ens explica el punt d'inflexió que va suposar la pandèmia tant per a ella com també per al negoci.
Uf, va ser un any molt, molt, molt complicat. Un any, llavors, és molt complicat de pensar que tot el que va ser el tema de noces se va cancel·lar. És a dir, en el 2020 se va cancel·lar tot, 2021 se'n varen fer, però encara estem en restricció, el que la gent... És que, però és que no, però se'n recorda. I el 2022 va ser el que no s'havia fet en dos anys, va ser, bueno, va ser
un boom,
no? Va ser un boom, no donàvem abasto, però el que és floristes i tot el que dues és el món dels eventos, no? És a dir, va ser un canvi brutal. I si és veritat que la pandèmia es va notar moltíssim. Jo la pandèmia sí que me vaig arriesgar i vaig fer un canvi el que és la Rosaleda. És a dir, l'obrador, que són les taules que tenim, que són de l'any 60, estaven a baix i l'obrador el varen pujar, perquè a la gent li encanta veure's fer feina. Uh-huh. I se va fer tot un canvi de tot. De distribució, de venda, més venda online, més venda telefònica... I va ser un canvi en tot. En tot, però em van donar compte que tot havia canviat. Sí, però entenc de pandèmia, perquè la construcció ja saben que no se va paralitzar, i llavors era magnífic perquè trobaves de tot, hi havia de tot, és a dir, no hi havia cap problema per trobar res. I entonces varen fer un canvi de tot, és a dir, de tot. Varen canviar l'horari, és a dir, varen decidir fer un horari més seguit, és a dir, de 9 a 7, llavors perquè acabar les 7 l'horari comercial, és a dir, perquè tothom té conciliació familiar, llavors no és el mateix arribar a casa teva a 7 i mitja o 8 que arribar a les 9 o a les 10.
Fins a la mort de Mateu Noguera, na Pilar i el seu marit van formar un tàndem idoni, però ella continua tenint a dia d'avui una bona companyia a la feina.
L'única d'un jo des de l'any 2013 ha estat el meu suport, la meva mare, és a dir, ha estat tot. Coneix tota la Rosaleda, coneix la clientela, bueno, hi ha de fer que clients que també la volen a ella, i bueno, s'ha fet de tot, és magnífica, i bueno, és una Mònica de tota la vida que està sempre en jo.
I teniu els rols, els papers de cadascú ben delimitats, o tot es feu de tot?
Sí, ella, per exemple, bé, com pots veure, és un crac fent randemans. Jo crec que ets la millor. No és perquè faci feina jo, perquè crec que és les millors que hi ha. I si sí, ella té molt, sap perfectament el que vol una clienta, sap el que no li agrada, ho sap perfectament. És a dir, jo sempre m'he dedicat més a la millor part d'esdeveniments, és a dir, del tema d'eventos, i ella, pues, a la part, lo millor, diguéssim, del dia a dia comercial.
Jo empecé en otra floristería con 16 años, Y bueno, por cosas familiares y conciliación con mi hija que tuve, pues cambié aquí por tema horario y tal, que era mejor. Y pues nada, súper bien, la verdad que me gusta. Al final llevo toda la vida haciendo esto. Tratos con los clientes, cuando te dejan un poquito a tu aire, pues es cuando nos gusta más también. Y bueno, un poquito eso. Dejé de estudiar y entonces pues a trabajar.
¿Y et veus tota la vida fent feina a la Rosaleda, si hi ha possibilitat?
Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo, a día de hoy, no me planteo otra cosa. Y si puede ser, pues aquí hasta que me pueda jubilar, si nos dejan jubilarnos.
Hi ha clients més difícils que altres? No sé si els joves més difícils que els majors que els joves, les dones que els homes, els estrangers que els mallorquins.
Bueno, hay un poquito de todo. Sí que es verdad que hay mucha gente, los que no tienen mucha idea, que te piden un poquito de consejo. Hay gente que se deja aconsejar, otras que no, que ya vienen con sus ideas claras. Pero normalmente sí, suelen portarse bien los clientes.
L'última, ¿qué estás preparando ahora que veiem aquestes flors tan magníficas?
Pues son unos arreglos florales para unos clientes que tenemos, que hacemos cambios semanales de flores, tanto de casas particulares como de tiendas y negocios y tal, y es a lo que me estoy dedicando ahora mismo en este momento.
Na Pilar coneix també les flors que ven com la clientela que les compra.
El que és el client, diguéssim, masculí, magnífic, un 10. Saben lo que volen, és a dir, és que normalment no tenim mai cap problema amb ells. Per exemple, la campanya dels enamorats és la millor. Fan cua, se respecten, no diuen res, són magnífics. La clientela, més el lot jove que potser no sap el que vol, molt de informació, moltes redes socials, i vol i no vol, i no coneix, i potser és un poquet. Però al fin i al cap, com que nosaltres som professionals, és a dir, sempre els aconsellem molt bé, els deia el que va millor, el que no, el que li durarà més, i al final sempre, la veritat, no arriben a fer casa nosaltres, i la veritat que sí. Però és això. Després hi ha gent pues, que... Hombre, no sempre ho fas tot perfecte i no res és perfecte, perquè el món no és perfecte. Però sí que és veritat que la nostra clientela al final aconseguim... A vegades, les primeres vegades quan vas a cases o fas el que ha dit ella, regla semanal, a millor les primeres setmanes com que no arribes a coir, a agafar allò que vol, no? Però llavors sí que després ja quan ens deixen marge sempre acertam, crec que un 100%. Que la venda, clar, el WhatsApp ha fet molt de bé, perquè llavors es poden fer una foto, l'enviam tot d'una, i llavors li arriben al client. Mai queda, perquè nosaltres no som fotògrafos professionals, i fotògraf professional ha de ser de producte. És veritat que intentem fer-lo el millor possible, però no sempre, i no sempre la realitat és 10 vegades més guapo de lo que se veu en foto, però sí que és vera que jo crec que ara tenim un meitat i meitat, meitat presencial i meitat online, és a dir, de gent que ens crida, però passaràs per... Sí, no preocupi, li feia la foto i sempre és veritat que crec que tenim un 100% garantitzat.
I els altres?
Però... I els altres, pues, sí que és vera que hi ha una evolució de, sobretot quan arriben els creuers, de molta gent que es passeja, i bueno, jo crec que és una zona que hi ha molt d'estrangers que han comprat pisos per aquí, i sí que tenim molta més gent estrangera, molt de clients, molt estrangers que venen i són amants de les flors, és a dir, hi ha cultures, per exemple, de la part més del nord d'Europa que els encanta i sempre volen tenir flors a casa seva, i sí, se nota. Es nota el canvi de ara jo crec que també tenim un meitat i un meitat. Jo crec que això del dit aquest d'en casa darrere cuixada, no, jo sempre sol tenir flors, és a dir, el millor aquesta setmana, però sempre, a més m'agrada, és a dir, si una cosa que sí que tinc a casa nostra i m'agrada, és veritat que sí.
Hi ha alguna favorita, alguna flor favorita?
Sí, jo tinc dues flors favorites, que és la peònia, que és del mes de maig, juny, juliol, a principi de juliol, i després l'altra flor que m'agrada molt és el lisianthus. Són les meves flors preferides.
Puc fer una pregunta molt ràpida?
Sí, sí? Com vulguis.
Si es vol acostar un moment, eh?
Sí, sí, sí.
Quin és el seu nom, perdó?
Joan Magraner.
Uh-huh. I vostè és mossèn?
Sí, sí, de Sant Nicolau, de la parròquia de Sant Nicolau.
Però I aquí, també... Client sí. De la casa, entenc.
Client de la casa, sí.
Des de quan? I...
Bodes, comunions, baptismes, tot. Totes les cerimònies sempre van enriquides amb les flors millors.
Clar, això els oients de la ràdio no ho veuen, perquè això és oral, però l'olor
i el color que té aquest establiment.
És magnífic, és magnífic. Sí, sí, sí. Per això som clients d'aquí, perquè fan molt bon tacte. I em cuiden molt les flors. I això es nota també, a l'hora de posar flors sobre l'altar. I... Sí, és una cosa que ajuda.
Volia dir, cuiden les flors i cuiden la clientela.
Oh, també, clar. És una cosa d'ús altra, jo diria.
I avui quin tipus de flor ha vingut a cercar?
Bueno, he vingut a pagar una que vaig... per un bateig que van tenir, sí, sí, sí. Blanca, blanca. I la Mare de Déu, vam celebrar la festa de la Mare de Déu. Sí, el blanc és un color molt... molt recorregut.
A molts petits establiments comercials, el relleu generacional esdevé un problema, però pareix que no serà el cas de la Rosaleda.
Sí, hi haurà relleu a la meva filla, sí. Sí, després de com ja he dit, de trotar pel món, està molt... Ella va estudiar, té la seva carrera de protocol, té un màster en màrqueting, és a dir, té tot, se'n va anar fora a aprendre anglès, és a dir, jo crec que està molt preparada i crec que sí. Lo que primer, com tu has dit, has de ser primer mariner antes que capità, llavors, quan això sí, jo crec que sí que haurà... Sí, sí.
Na Pilar va rebre com un regal el distintiu emblemàtic atorgat per l'Ajuntament de Palma i, amb sorpresa, el llibre editat a propòsit.
El temps de la pandèmia, l'Ajuntament va fer un gran cursor per als emblemàtics i mos va com un poc... Claro, més o manco de la meva edat, 50, 50 i pico, com es va fer per redes socials. I vaig coincidir en jugueteria la industrial, en la concessió, en... Perdó si ara m'olvido qualcú, espera. Concessió, qui més? Els de les sabates, no me'n record. En monje crec que era... després en els desmantells, ara no me'n record com se nomia... Gomila. Ai, no ho sé, hauria de mirar. Espera. Vaig coincidir amb un parell d'ell, llavors és en emblemàtic. També penseu que tenc aquí de vora Can Miquel, que també és emblemàtic. És a dir, que tenc aquí la zona on són bastants, llavors... I van fer com un pot de pinya, i llavors pues, sempre feien col·laboracions, jo els he fet coses, és a dir, un poquet així de però me van conèixer en aquest curs i llavors es van fer un poquet de pinya, diguéssim, no? I els van ser els que me van dir, perquè no... I s'estranyaven que no fos emblemàtic la Rosaleda, i els van ser un poc els que me van donar, però t'has de fer emblemàtic i tal. I jo ni sabia el que... És veritat que no, ells m'ho van explicar i llavors pues, van fer tot el que... Bé, tot el que s'havia de fer per fer-nos emblemàtic, però va ser un poquet això. I és que estem a prop, és a dir, estem a la zona tots i la veritat que molt bé.
Que sí. Sí. I parlant d'emblemàtics, què va suposar quan us van donar aquest distintiu?
Pues, sobretot una cosa que la gent desconeix molt, és un desconeixement, jo crec que popular, que la gent no ho coneix. Llavors, quan jo ho explico, em diuen, què dius, emblemàtics? Sí, som tal, tal, i els explico tot, hi ha un llibre, i explico tota la història, i la gent li agrada molt, moltíssim. Jo crec que molts d'estrangers, quan es passegen per aquí, jo crec que miren lo d'emblemàtic, perquè a vegades només entren a mirar, però jo crec que fan la zona, no? Altres, Can Miquel, és a dir, Can Joan de Saigo, la Concessió, és a dir, es donen com una volta i diuen, pues mira, són emblemàtics i tal, i jo crec que és una cosa que agrada molt, eh? El llibre és magnífic, és fabulós, té unes fotografies, és que és diví, és que m'apareix magnífic. Pues sí, m'he donat compte, sí, no havia mirat cinc dets i quan t'he vist dic, pues sí que som. Dic, pues mira que encara n'hi ha que lluitar amb això, perquè jo sempre crec que la meva generació, que són quasi autònoms, que jo pas moltíssima pena per això, perquè bueno, la darrera estadística de que la gent jove és 47% vol ser funcionari, va sortir publicat, i jo pas... me fa passar penes a dir que tots aquests negocis realment arribin a perdre, perquè realment són molt artesanals, és a dir, són coses que realment una vegada nosaltres no estiguem, és a dir, són coses, són nostres. La nostra... Sí.
Ja s'ha comentat que la Pilar, a base d'experiència i ull, coneix molt bé la clientela. Amb clients i anècdota acabarà aquest reportatge sobre la Rosaleda.
Explicava dels joves, ven i te diuen, és que... I jo li dic, has hecho algo? Diu, sí. I jo sempre li dic, pero mucho, mucho. Me diu, uf, pero mucho, mucho, mucho. Li dic, bueno, vas a hacer un ramito de disculpas. No, això. I llavors, a vegades, te venen i te diuen, uf, pero a mí un ramo de disculpas, pero mucho, mucho, que jo... I quan xerren ara els joves, no? L'has liado mucho? Me diu, mucho, mucho. Jo dic, pues vamos a hacer un ramo que para que te perdone i tal.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
IV3 Ràdio és coneixement.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IV3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I fins aquí el programa d'avui. Queda clar que el bon fer no té fronteres. Així s'explica l'èxit i la continuïtat de negocis com Teixits Vicenç de Pollença i Floristeria La Rosaleda, de Palma. Un luxe haver-los conegut de ben a prop i, sobretot, haver costat les respectives històries a l'audiència d'IV3 Ràdio. En el moment del comiat, valorem també la feina de tot l'equip que contribueix a gestar Emblemàtics. Ja ho sabeu, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. En aquest cas, a les vies del so, en Rafa Andrés. A Polònia Huguet, a documentació. En Joan Trias, assessoria musical. També la nostra gratitud a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. I sobretot, com sempre deim, perquè és com ha de ser, el nostre agraïment a vosaltres, els oients, per la confiança que ens feu una setmana més. Ja sabeu també que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IV3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam, com sempre fem, amb la millor música. En aquest cas, la seleccionada, com dèiem, per en Joan Trias, titulada Muchas Flores, i és clar, la canta Rosario Flores.
Marcha, marcha!
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.